les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, volem dedicar el programa d'aquesta setmana a parlar de la diversitat sexual i de gènere a Hollywood durant el segle XX. Ho farem analitzant quina ha sigut l'actitud del món del cinema de la indústria de Hollywood davant la dissidència, com va ser l'evolució del tema des dels anys 20 fins a l'últim quart de segle, i parlant d'actors i actrius com Marlene Dietrich, Greta Garbo o Clark Gable, entre d'altres, i el seu posicionament en el tema. Benvinguts al Dia de l'Orgull. Benvinguts a les Portes de Troia.
Benvinguts, benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui, aquesta setmana, a les Portes de Troia, dedicat al nostre programa, motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+. I ho farem per parlar de la relació de Hollywood amb la dissidència de gènere i la diversitat sexual. Ho farem amb els nostres convidats avui. Jorge Haro, benvingut.
Hola, muy buenas.
I molt especialment avui ens torna a acompanyar l'Aida Lázaro, graduada en cinema, per parlar de tot aquest tema. Benvinguda, Aida.
Hola, bona tarda.
Si fem una síntesi de la seva història, Hollywood s'ha mostrat més aviat favorable o més aviat desfavorable a mostrar la dissidència de gènere a les seves produccions, Aida?
Ostres, jo crec que aquesta és una de les grans preguntes que hem de resoldre encara. Hi ha moltes tensions. Primer de tot, què és Hollywood? Perquè, clar, Hollywood no actua només en una línia. Estem parlant del Hollywood clàssic, entre els anys 20 i els 60, més o menys. Uh-huh. No pas del Hollywood actual. Llavors, clar, és una gran pregunta que intentarem aclarir, però a veure què surt.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Debe existir. No se puede ir hasta allí en ningún barco ni en tren. Es un lugar muy apartado, más allá de la luna y del cielo estrellado.
Comencem el programa d'avui, un altre programa també dedicat a analitzar a Hollywood, en aquest cas sobre la relació de la gran indústria del cinema clàssic americà del segle XX amb la seva relació amb la dissidència de gènere i l'orientació sexual. Repassem, Aida, alguns dels grans temes per posar en context als nostres oients amb la temàtica d'avui. Els actors i les actrius de Hollywood, les estrelles, podien tenir vida privada?
No gaire. No gaire, perquè clar, han d'entendre que... És a dir, sí que tenien la seva vida privada, però la vida privada formava part de l'esfera pública. Hem d'entendre que el sistema del Hollywood clàssic funcionava, ara parlant una miqueta més, però funcionava d'una manera molt particular. Llavors, les productores eren propietàries, entre moltes cometes, de la intimitat de les estrelles. I no n'hi havia gaire vida totalment privada en aquest sentit. De fet, avui parlarem tant de la representació de les dissidències d'orientació sexual com de gènere a les pel·lícules com de la vida privada dels actors i les actrius, perquè estaven lligades. Primer de tot, per això que parlem, no? Que no hi havia molta privacitat, i després també per molts temes, no? Una figura en connotacions homosexuals, segurament, o una figura sense connotacions homosexuals, segurament no li agradaria fer papers en aquesta connotació. Llavors, hi ha un lligam entre els papers i les estrelles que els representen. Hi ha tota una mena de barreja que intentarem analitzar.
Molt bé, ja ho has començat a introduir una miqueta, però dins les seves vides privades sí que trobem aquestes dissidències, i les trobem a les pel·lícules?
Sí, sí que en trobem, i de fet podríem pensar que és una cosa que va apareixent o que va pujant, no, al llarg del temps, però no, farem un recorregut històric. No és sempre cap endavant, no és una evolució, bueno, la història, no, aquest gran mite de que sempre va cap endavant, i que ja sabem que no és veritat. Doncs al cinema li passa exactament el mateix. Sí, però sí que n'hi ha molt de tema, sí que n'hi ha.
Què és l'Star System hollywoodiense o hollywoodià, com li hauríem de dir, no ho sé, però què és això de l'Star System que sempre hem sentit a parlar, i com es relaciona amb tot això?
Clar, l'Star System del Hollywood clàssic era un sistema que, bueno, tot el Hollywood clàssic estava basat en un sistema en què les majors, que són les productores més grans, la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount, la Warner, la RKO, que, bueno, són, que encara segueixen funcionant, moltes d'aquestes, controlaven...
Bueno, si no les compra Amazon.
Bueno, de fet, sí, és que de fet estan integrades, sí, ara estan funcionant, però d'una manera més en holdings de comunicació i audiovisuals, no? Però sí, sí. I clar, llavors el que feien era controlar tot de la producció. Tot vol dir des dels decorats, que estaven sempre, que es feia sempre en interior per tal de poder, bueno, tota una sèrie de aspectes tècnics i evidentment artístic. Llavors què passava? Els actors i les actrius fitxaven com una mena de futbolistes per una major. Per exemple, la Paramount agafaven un i li deia: jo t'ofereixo això, aquesta quantitat de diners, faràs. I estava contractat. Una pel·lícula d'aquest tipus, una cada any. Dues d'aquest altre, cada any, no sé què, pam. Signaven, i era un acord, i clar, què passava? Les estrelles, en principi, no tenien gaire marge de maniobra. Vull dir, treballaven per... estaven contractats com si fos un Cristiano Ronaldo o un Messi, però no, per un club, i funcionava així. Clar, tots els aspectes de la vida privada servien per vendre. D'una vegada els servien a la productora per vendre el producte de l'estrella, de l'Star System. Però a la vegada, si aquests aspectes no eren bons per l'opinió pública, també podien servir per fer mal a la productora. I és aquí quan van començar a controlar la vida privada controlar molt.
O sigui, són productes, les estrelles.
Són productes.
En aquest sentit...
Són productes, totalment. La forma de vestir, fins i tot frases i cites cèlebres que se suposa que són d'estrelles, normalment estaven guionitzades i preparades per la productora. Ho controlaven tot. Tot era una mentira.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
Podemos reformarlo.
No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Acabem de sentir, acabem d'escoltar una famosa escena de Con faldes i a Lo Loco, Billy Wilder, Jack Lemmon...
El tancament de la pel·lícula.
Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe, també.
Una pel·li que em sembla que, com que, o des que catapulta, no?
Sí, sí, va ser una de les pel·lícules que va catapultar la Marilyn Monroe. Bueno, el Billy Wilder ja era hiper reconegut com a director. I el Jack Lemmon també era un actor ja en una trajectòria.
Abans que comentis aquest fragment, que ara comentaràs, sí, segur que tens moltes ganes,
sí,
m'ha agradat aquest moment en què li diu «Estuve con un saxofonista».
Bueno, això té a veure una mica en tota la peripècia de la pel·lícula, no? Sí, però clar, està lligat al tema de que el món de l'espectacle, una mica viciós, no? Mm-hmm. Es riu molt, el Billy Wilder, de tot això, de tot. Però és una pel·lícula... Bueno, és una pel·lícula on la trama principal és el travestisme, per qüestions que no venen al cas, i una parella de músics que s'ha de passar tot un congrés disfressat de dones. Però, clar... Fins aquí, bueno, podríem dir que és una temàtica divertida, que es fa servir. Però, clar, és que ja entren en el joc aquest de que un dels personatges que han sentit es comença a enamorar del Jack Lemmon, però, clar, el Jack Lemmon representa que és una dona, però és un home, i, bueno, i comencen totes aquestes situacions que arriben a ser molt, molt queer, no?, que recorden, és una pel·lícula dels anys 60, després parlarem una mica de la cronologia, però que recorden molt a l'època dels 20 i dels 30 del món cabareter, no? Bueno, això també passava a Espanya, S'ha de dir que el cinema de copla i aquest tant que sembla tan franquista i tan d'allò té molt, molt de joc en el travestisme, en el món queer... I, no, bueno, hi ha molta cosa a comentar.
Molt bé, si et sembla, Aida, fem ara una miqueta de repàs,
sí,
per alguns grans noms, algunes de les grans estrelles de Hollywood, que segur que els nostres oients, estimats oients, segurament coneixeran, ja sigui perquè d'una manera o d'altra han mostrat, tant a les seves vides com als papers que van interpretar, algun tipus de dissidència amb tot el tema de la línia oficial, del que estava permès en aquell moment mostrar pel que fa al gènere o a l'orientació sexual. Comencem parlant de Marlene Dietrich?
Sí, m'interessava molt parlar d'aquest tema, perquè com que han explicat que les majors controlaven la vida privada, no? Vull amb noms, aterrar una mica totes aquestes històries. A més a més, són històries a vegades molt divertides i anem explicant algunes coses que després ja entrarem a analitzar molt millor.
Perfecte, doncs si et sembla bé, comencem sí. per aquest nom.
Per la Dietrich, comencem per les dones, que normalment anem per darrere.
Vinga, va.
Bé, la Dietrich va ser una gran estrella del cinema hollywoodiense, va créixer als cabarets berlinesos, era berlinesa, era alemanya, bisexual, se suposa, en una aparença andrògina i tenia una suposada relació amb la Greta Garbo. Bé, fins aquí, bueno. Quina és la gràcia de la Dietrich? Doncs hem de tenir molt en compte que ara farem un repàs i moltes d'aquestes figures on hi ha un patró que es repeteix que són figures estrangeres. Llavors, se situen una mica al marge, poden situar-se amb més tranquil·litat al marge perquè són figures amb una mena de... no sé com diria, no? D'estrangerisme.
Amb una altra mentalitat.
Sí, exacte. Sí, amb la mentalitat de Hollywood això està més... hi ha més permissivitat amb elles.
Vale.
Llavors, és el cas de la Marlene Dietrich. Però, clar, té una vida superintensa, es va casar, va tenir una filla, després va trencar la seva relació, però mai es va separar ni divorciar. Però, bueno, va tenir tot un munt de relacions en homes i dones per tot arreu. Però una de les coses que més m'agraden és que va ser una de les persones que va fundar, no exactament...
Impulsar.
Sí, més aviat, el que s'anomenava el cercle de costura, de Sewing Circle, deien. Era un club privat de dones de Hollywood, bueno, que a elles els agradava dir que anaven, que quedaven per fer tisores. Bueno, per fer coses en les tisores.
En les tisores.
En les tisores, sí, està tot dit. M'agrada molt perquè és molt representatiu de la moral, no? De l'ètica del Hollywood clàssic. Això no es podia dir que hi hagués un club lèsbic. Però...
Home, pel nom sembla una costum molt victoriana, no?
Exacte.
Sí, sí.
Però tothom sabia que si anaves al cercle de costura, anaves al que anaves, no?
A fer servir les tisores.
Exacte. Llavors, i la Garbo també hi anava. Vull dir que estava molt... molt... Admetien a dones lesbianes, bisexuals o... fins i tot dones que només volguessin explorar. Vull dir que eren tenint una ment molt oberta, en aquest sentit, i no es tancaven portes.
Què va passar a Marruecos?
Clar, això pel que fa a la seva vida privada. Però per què és coneguda la Marlene Dietrich? Doncs perquè ella a la seva vida, tenia una aparença molt andrògina, però és que ho va portar també al cinema. I, de fet, Marruecos, que va ser una pel·lícula dels anys 30, és una de les pel·lícules on primer a la història del cinema hi apareix un petó entre dones. És una mica... No podem esperar-nos que sigui un petó apassionat, però sí, li fa un petó vestida com un home, entre moltes cometes, perquè, clar, aquí ja comencen a entrar en el tema de fins a quin punt estem parlant de... dissidències d'orientació sexual o fins i tot de gènere. Però portava un smoking una mica adaptat, com si fos per dones, però era un smoking d'home. Llavors jugava amb tota aquesta aparença, jugava en els seus... Vam dir que va créixer als cabarets. Llavors ella jugava una mica a que venia del món cabareter. Però clar, tot això portava cua. I era una figura molt destacada per això, no? Perquè se sabia que ella tenia aquesta tendència i, a més, no l'ocultava molt.
Molt bé, Marlene Dietrich, però també tenim un llarg llistat de persones. Avui continuem amb una altra, Greta Garbo.
Una altra dona D'una que es diu que, bueno, aquesta també estrangera, sueca en aquest cas, que es diu que va conèixer la Dietrich i va caure enamorada d'ella i van començar un idili, no tan idíl·lic, que també feia passejades pel cercle de costura i que també era molt, molt, estava molt visualitzada per l'espectador, per l'audiència, com una dona en una aparença molt andrògina. Hem de tenir en compte que tornem a la Dietrich en aquest sentit i que una altra vegada lliguem les vides privades amb l'aparença a les pel·lícules. I ja sortia ella en els, bueno, molt, a més tenia un aspecte una mica duro, dur, no era gràcil, no era... I, de fet, una de les seves pel·lícules més conegudes, que és Ninotchka, de l'Ernest Lubitsch, que en podríem parlar molt perquè, a més, té molta qüestió política per darrere, surt com una dona molt poderosa, molt empoderada, molt... És una espia soviètica, ella. I, clar, jugaven en això ja, en els seus papers. Hi havia... Va començar, més o menys per aquesta època, tota aquesta... No, ja els hi començaven a oferir papers que tenien a veure en el seu aspecte, en la força, en la potència que transmitien.
Ava Gardner, aquesta em sona una miqueta més. Bueno, sonen totes, però aquesta, a més, va voltar per aquí, per Espanya.
Ava Gardner, sí. Ava Gardner m'encanta, és una figura superinteressant del cinema. També implicada políticament, una mica, no massa, però també relativament implicada en política, que va viure a Madrid, va passar per Tossa de Mar, va viure a Madrid, va viure una vida molt divertida a Madrid, molt divertida. Diuen que es va banyar nua a la piscina del Hemingway, també, a l'Havana, vull dir aquesta, tots els cercles internacionals on hi havia una mica de...
I el Fari la llevo en taxi.
Sí.
Això és memorable.
I les festes que es pegaven... Ai, com és? La Flores, la Lola Flores.
Ah, sortia
de festa, aquells... sortia de festa en Lola Flores, va tenir una relació amb Dominguín.
Perdona, però ja és la segona connexió del tema d'avui amb el panorama espanyol.
Sí,
això. Saps que convida un programa futur sobre el tema aquest, però amb el cinema i amb el món de l'espectacle d'Espanya, eh?
A veure, va ser la Lola Flores la que va dir la frase aquella que a mi m'encanta de quien no se da un pipazo con una amiga. Vull dir que havíem viscut totes dues. I la Ava Gardner també es passava pel cercle de costura i també tenia i havia tingut moltes relacions i, de fet, a les seves pel·lícules també tornen a veure aquest punt de dona... punt fent fatal moltes vegades, punt de dona molt empoderada, fortes i ambigües en la seva orientació sexual.
Deixem aquí a l'apartat femení.
Sí.
Rock Hudson.
De Rock Hudson parlarem després perquè, a més, està basat en la seva vida una mica a la sèrie aquesta de Hollywood, de Netflix. Aquest va ser, és un cas molt particular perquè va ser un dels més obertament homosexuals de Hollywood clàssic. És a dir, ell, tothom sabia que ell era homosexual. Va agafar la pitjor època, la dels anys 40-50, la més terrible, i li van casar. La productora li va buscar una noia que, a més, era molt joveneta i que se suposa que no sabia res. Ella sempre va defensar que ella no sabia res I li van casar. Clar, el matrimoni va fracassar. Va fracassar perquè aquest no era bisexual. Aquest era convençut homosexual. De fet, va morir de sida al 85. Va ser una de les primeres estrelles del món que es va saber que va contraure el sida i va morir. Llavors, és un personatge també molt, molt interessant. Un galant per això, Feia molt, molt, molt maco i feia papers. En aquest cas, no hi ha gaire connexió entre els seus papers i la seva vida personal, que era una cosa que encara cridava més l'atenció, perquè, clar, no s'entenia. No s'entenia, entre moltes cometes, que algú que fos tan home, entre cometes, a les pel·lícules, fos homosexual.
Bueno. Massa difícil d'entendre per la mentalitat del moment, tot això. Exacte. Encara, oi?
Sí, sí.
Montgomery Clift
és un dels altres que sí que es coneixia també la seva orientació sexual, i en aquest sí que té molt a veure els papers que fa. Li solien oferir papers que després parlarem també, de Río Rojo, és una de les pel·lícules que en parlarem, però que ja deixaven veure moltes coses. I precisament per Río Rojo va tenir un moment amb John Wayne, perquè, clar, John Wayne era un home molt antic, molt com ell entenia que havien de ser els homes, no? I Montgomery Clift era un personatge que portava també amb certa gràcia la seva homosexualitat.
Cary Grant?
Clar, aquí ja estem, el xafarder. Cary Grant es va casar 5 vegades. Tots els seus matrimonis van ser un desastre i finalment va viure 12 anys en un amic seu i tothom estava... Bueno, feien reportatges a les revistes. Radolf Scott es deia. Feien reportatges a les revistes rentant plats, endavanters...
Bueno, tal vez compartían piso, porque estaba todo muy caro, ¿no?
Clar, exacte. I estem parlant de Cary Grant. És molt increïble i sempre, no? I sempre es venia i feien portades de la revista i es venien com dos amics que vivien junts. Però és important saber que ja en aquella època hi havia tot un cercle, tot un món de divergències. Hi havia marges. I es feien connexions, no? Vull dir, el periodista que li va fer tots aquests reportatges, o una part important d'aquests reportatges, era un periodista que se sabia que era homosexual i que els escrivia sabent què havia de posar perquè el públic que estava ficat en aquests cercles homosexuals sapigués del que estava parlant. Llavors hi havia tota una mena de connexions. Sí, sí, però molt curiosa aquesta història que és Cary Grant, no? Vull dir que és tan reconegut i va viure 12 anys en Radolf Scott i les fotografies són per veure-les,
Tot un canal ja per mostrar allò que interessava, no? Que sí, com sí. Ens estaves explicant, 12 anys convivint i mostrant les tasques
domèstiques. Sí, tal.
Molt bé, continuem amb aquest repàs d'algunes de les estrelles de Hollywood, déu-n'hi-do, ja en portem unes quantes amb noms ben reconeguts, però ara ve també un d'aquells que déu-n'hi-do. Clark Gable,
que és la cara de Bugs Bunny, que, quan la Warner va crear el personatge de Bugs Bunny es va basar en el personatge d'aquestes... Per això és un conill, perquè té el Clark Gable aquestes orelles tan característiques, perquè en la pel·lícula It Happened One Night, això sucedió una noche, es menjava una pastanaga. I, de fet, el joc aquest del Bugs Bunny menjant-se les pastanagues, doncs, és el que va fer que basada, basat en la seva... que ara es bueno, es dibuixés a Bugs Bunny. Clar, imagineu-vos el nivell bueno, de com era de conegut el Clark Gable, no?, als anys 30, 40, 50. Doncs hi ha tot un món de rumors que diuen que va tenir relacions amb dones, evidentment, però també amb dones, i sobretot amb productors per aconseguir papers. Fins i tot que feia de gigoló. Però, clar, és que aquí entrem en què és veritat, què no. La seva família ho ha negat sempre, però, clar, des d'una postura una mica... com si fos un problema que hagués estat així, no? Que hagués estat homosexual o bisexual, no? Perquè també a vegades es feia servir la bisexualitat per suposada bisexualitat per tapar una homosexualitat, però tampoc no podem invisibilitzar la bisexualitat que existeix, no? I sí, és... a més, aquest actor té una anècdota en la pel·lícula, bueno, aquest actor no, la pel·lícula de Mogambo, perquè és una pel·lícula que parla d'una mena de relació a tres bandes dels anys 50, que quan va arribar a Espanya, els censors els va semblar que no era apropiada, llavors van canviar els diàlegs en el doblatge perquè en comptes d'haver-hi una relació emocional a tres bandes, hi hagués germana...
Sí, imagina el Sánchez. No puede ser.
Nos acabó saliendo peor porque, como era evidente, pues parecía que lo que había no, era encima un incesto. Bueno.
Exacto, per tapar una infidelitat de parella heterosexual, al final semblava una cosa molt més tèrbola, no? No era, era terrible.
Esta película dio para mucho. Esto, la famosa expresión de ser un gorila en Sudamérica políticamente también viene de esta película, de una anécdota que no recuerdo exactamente. Es una película de lo que hablar.
Sí.
Mogambo, bueno, revisitem-la, no? I seria una gràcia, sí, per tot el tema de la censura també que es va fer aquí.
Sí, és el que parlaven abans, no? Que a vegades per mantenir-se dins del marge establert... sortien per una altra banda rebotats encara més lluny, no? Sí.
Tenim altres noms?
Sí, n'hi ha molts. M'agradaria fer així una mena de repàs perquè se sapigués fins a quin punt estem parlant de què se sap, no? Mira, Rodolfo Valentino, de la primera època del Hollywood més clàssic. Anthony Perkins, l'actor de Psicosi, també es va parlar, que per cert, després també parlarem de Hitchcock. Joan Crawford, una dona, la protagonista de Johnny Guitar, també, que se sabia que era almenys bisexual, però se suposa que s'entén que era més aviat lesbiana. James Dean, també es parla de les tendències homosexuals de James Dean, clar, va morir tan jove que tampoc no es pot parlar molt. George Cukor, en aquest cas director, director de Lo que el viento se llevó, vull dir, un director molt reconegut, se sabia obertament que era homosexual. Vincent Minnelli, el director d'Un americano en París, el creador del musical modern. Tota aquesta gent se sabia que hi havia, que tenia connexions de dissidències sexuals, diguem-ne.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
¿Te abstienes de esos vicios por respeto a las virtudes morales? Sí, amo. ¿Comes ostras? Cuando puedo, amo. ¿Comes caracoles? No, amo. ¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral?
No, amo.
Por supuesto que no. Solo es cuestión de gusto, ¿verdad?
Sí, amo.
Y el gusto no es lo mismo que el apetito. Y por lo tanto no es una cuestión de moralidad, ¿verdad? ¿Mm?
Se podría decir así, amo.
Ya está bien, mi ropa, Antoninos. Mi gusto incluye tanto a los caracoles como a las ostras.
Escena d'Espartaco. Un altre cop, després en parlarem, Espartaco torna a entrar a les portes de Troia, ja en vam parlar quan van fer la pel·lícula sobre la cacera de bruixes, ostres i caracoles. L'escena dona per comentar moltíssim. Aida, què voldries dir? Ara comentem tots.
Bueno, ara explicarem en quin moment, no?, se situa, que això és molt important, però ja està començant a estar fent una cosa que a mi m'agrada molt del Hollywood clàssic, que és interpel·lar a la gent que estava mirant la pel·lícula, no? Perquè evidentment l'esclau
està empenyent directament.
Sí, bueno. Sí,
la música de fons, el que està passant a l'escena.
Sí, sí, però que vull dir que el personatge principal, no, bueno, no me'n recordo com es diu, el personatge principal no està parlant en el seu esclau és l'excusa per plantejar el tema de si és moral o no és moral, perquè clar, a més això, un romà de l'any del segle primer després de Crist no s'ho hauria qüestionat, no? Vull dir que...
No Jorge... menos con un esclavo.
Exacte. No. Primer de tot, no li estaria demanant a l'esclau.
No li
caigués l'opinió
ni
nada. Exacte, no.
Aprofitem que tenim aquí el Jorge, expert en temes de...
Sí, no, en l'antigua Roma la homosexualitat no estava mal vista, solo lo único que estava mal visto es que el papel dominante lo tuviera la persona de condición social inferior. Ya está.
Per tant...
Esto es lo único que no parecía bien, aunque si nadie se enteraba, pues tampoco pasaba nada.
Val. Exacte. Per tant, aquesta escena, com tu estaves explicant tot just ara...
Aquesta escena està preparada per l'audiència dels anys 60 per introduir, no?, per deixar anar una qüestió que sembla que ara és com més subtil... Bueno, no diria subtil. Però, bueno, ara és com més... està més integrada, no? Però, clar, als anys 60, a l'any 60, de cop ficar aquest diàleg en una pel·lícula era fort, no? Interpel·lava molt, era... Ostres, no ho sé, no? Per què em fas aquesta pregunta, no? Posava molt contra les cordes a l'audiència. Clar, és que el guionista està tot trambo.
Ara hi entrarem, si vols, ara com ara reprendrem, ara sí. Dediquem aquests últims minuts de programa, 10-12 minuts que ens falten per acabar, per ubicar cronològicament en tota aquesta
Exacte.
Evolució des dels anys 20 fins als anys 60-70 del Hollywood clàssic, totes aquestes informacions que ens has anat donant al llarg del programa i quan arribem al moment d'Espartaco, doncs també el comentarem. Però, doncs és això, no? Si parlem de les etapes de Hollywood i la seva... I parlarem d'aquestes etapes i la seva posició davant d'aquest tema, podem dir, doncs, que tenim una primera etapa, que seria la que comença als anys 20 i acabaria cap a 1934.
Exacte.
Aquest moment com era?
En aquest moment hi havia una certa apertura. A veure, si ho pensem, si ho revisem des d'una perspectiva presentista, evidentment no la trobarem. Però per tot el que hi havia, el que va haver-hi després i el que hi havia abans, va ser un moment de bastant apertura, no? Estava molt lligat tot el tema encara... Bueno, el cinema era, bueno, silent, no, encara no hi havia so. Va arribar el so a l'any 28, 29. I estava tot encara molt vinculat al tema del cabaret, del teatre burlesque...
Bump, no, també.
Sí, exacte. Llavors, i a més, als anys 20, que als anys 20 va haver-hi aquesta llibertat. I sí que és cert que trobem molts jocs, fins i tot jugant en el gènere. Vull dir, travestisme, molt queer i molt ben integrat pel que era l'època, no? Va ser l'etapa aquesta de Marruecos, que la Dietrich va fer un petó a una altra dona. Va ser l'etapa també de la reina Cristina de Suècia, que és una pel·lícula de Mamoulian, que també qüestionava la orientació sexual de la reina Cristina de Suècia. Vull dir, va ser una època en la que tal. I d'aquesta època m'agrada destacar molt una que es va convertir en un mite de la LGTB, que és El Mago de Oz.
Endavant!
Doncs aquesta pel·lícula que hem sentit la veu de Dorothy al començament del programa destaca molt per, bueno, hi ha un munt de coses, però a mi m'agrada molt parlar del tema de la deconstrucció del personatge del lleó, que és un lleó que no és fort, que és covard, i que sobretot, quan acaba la pel·lícula, no s'ha enfortit, sinó que aprèn a estar còmode en la seva covardia i acceptar-se a si mateix. Llavors, és un dels personatges que més destaquen, no? I que més van fer qüestionar-se moltes coses, perquè estem parlant dels anys 30, no? Estem parlant d'un moment en què la masculinitat, si ara parlem molt de la masculinitat tòxica, als anys 30 la masculinitat normativa era molt tòxica.
Estem parlant de construir un lleó, símbol de rei, símbol de dinastia,
de masculinitat, d'home, de... Sí, sí, exacte. Estem parlant d'un lleó covard que no només no arriba a... Vull dir, no deixa de ser covard, sinó que a més s'estima a si mateix tal com és.
Un home pot ser covard.
Exacte. I bueno, aquesta pel·lícula que no es va convertir en aquest mite de la LGTB.
A partir de mitjan la dècada de 1930 comença una etapa, s'enceta una etapa més conservadora. Aquesta etapa què la caracteritzarà?
El Codi Hayes.
Recordem? Codi sí. Hayes, ja en vam xerrar.
L'any 34 es va impulsar a Hollywood el que es deia el Codi Hayes, que és un codi de... Bueno,
el que es pot fer i el que no es pot fer.
Exacte,
no era,
les pel·lícules. Sí, exacte. Estava molt vinculat en la moral catòlica i, bueno, tal, a l'església, en total.
Recordem que... el programa, perdona, Aida, de la cacera de bruixes, on sí. Justament vam fer un repàs d'aquest Codi Hayes i totes les prohibicions, tot allò que podia passar i el que no podia passar en les relacions a home-dona i tot allò que podia ser subjecte de crítica, de censura, etc.
Exacte. De fet, m'agradaria llegir un petit fragment perquè fa referència a les possibles relacions no heteronormatives, no? Primer de tot, parla de... el pecado y el mal forman parte de la historia de los seres humanos, por lo que de por sí constituyen materia dramática. Val, s'entén que es pot parlar del pecado perquè, bueno, del pecat perquè és matèria dramàtica, no? Llavors no podríem fer cinema sense parlar d'aquestes coses. Però diu que hi ha dos tipus de pecat. Y digo, en la segunda clase se incluyen los pecados de naturaleza sexual, los pecados y los crímenes de aparente heroísmo, como el bandidismo, los robos audaces, tal. Aparente heroísmo. La segunda clase, esta, de pecados, ha de tratarse con muchísimo cuidado, dado que la respuesta del género humano a su atractivo es obvia. Y continúa, bien... En el caso del amor impuro, el amor que la sociedad siempre ha considerado malo y que ha prohibido la ley divina, es importante recordar que no se representará como atractivo y hermoso, que no deberá ser tema de comedia o farsa, que no deberá representarse de forma tal que despierte pasión o curiosidad, que no deberá presentarse de forma tal que parezca correcto y, por regla general, no deberán darse detalles de sus métodos y maneras. És a dir, pot haver-hi personatges homosexuals, però han de ser dolents, no es pot explicar les seves relacions i han d'estar... Bueno, no? Tot aquest... Clar, què passa? Sí i no. A Hollywood li agradava molt jugar en els límits i ho va fer. Llavors, sí que és cert que trobem un retrocés, però també comencen a trobar pel·lícules on tot això s'exposa, però d'una manera relativament tapada. Relativament.
Molt bé, continuem avançant ja en la recta final del programa. La pel·lícula La soga, de Hitchcock. Per què consideres que juga amb les dissidències, d'alguna manera?
Vale, el tema de Hitchcock és molt important perquè ell sempre s'anava als límits de la ment, no? de l'ésser humà. Llavors, ell jugava en tot el que fos fosc. Clar, que passa? En aquella època era molt fosc ser homosexual. La soga és una pel·lícula que està basada en una obra de teatre. A la pel·lícula no es veu ben bé, però la gent del moment sí sabia que l'obra era... estava protagonitzada per dos personatges homosexuals, perquè s'havia escrit 10 o 12 anys enrere. Llavors, la gent tenia molt present que els protagonistes eren homosexuals. I clar, és una pel·lícula d'un crim molt terrible, molt tèrbol tot també. Llavors, aquí entrem, i és una pel·lícula molt característica del Hitchcock, no? perquè fa servir més d'una personatges amb lligams homosexuals i sempre d'una manera fosca. Clar, llavors, podem pensar que ho feia perquè estava contra la sexualitat o d'una manera homòfoba, que ho feia d'una manera simplement morbosa, perquè, clar, això... Uh-huh. Era interessant, ja vam dir que el codi el que li permetia era això, llavors ell sí. Ho havia de ficar així. És molt curiós, no se sap ben bé perquè ell mai es va fer declaracions, no?, obertes sobre el tema, però sí que és cert que una cosa que m'ha trobat en aquest llibre que ha fet servir per preparar el programa d'avui és que va ser un dels pocs directors que no li feia res treballar en actors obertament homosexuals, en guionistes obertament homosexuals, i en aquesta pel·lícula, de fet, va treballar en un guionista, en un parell d'actors. Llavors sí que era un home que en aquest sentit no tenia problema, que no era poca cosa per l'època. Llavors, es van començar a fer pel·lícules en aquest sentit. Una branca, una manera de fer-les, era així com feia el Hitchcock, situant l'homosexualitat com una mena de joc freudià, no? Com passa en el personatge de Psicosis o en el personatge de Rebecca, que també juga en les orientacions sexuals.
Rebelde sin causa. Per què penses que hem de parlar d'aquesta pel·lícula avui?
Rebelde sin causa, sobretot, el que té d'interessant és que és una pel·lícula del 56, però que ja està mirant més als anys 60. És una pel·lícula del Hollywood clàssic que ja mira la modernitat, en un jove James Dean que ja no és tipus Humphrey Bogart o tipus, sinó ja és més modern, i hi ha una relació, es pot entreveure una certa relació homosexual o platònica amb Platón, en el personatge de Platón, i està lligat al tema que es parla de la possible homosexualitat de James Dean. Llavors és una pel·lícula que ja tracta el tema d'una manera, entre moltes cometes, més oberta, com ara veurem que comença a passar ja als anys 60, i que fa una mica de spoiler del que vindrà després, no? Avança, sí.
Que el que vindrà després és seria un període d'apertura a partir dels anys 60, amb pel·lícules com el tall que hem escoltat fa una estona d'Espartaco, no? Pel·lícules com Espartaco són importants per entendre aquest moment, no?
Exacte. Què passa aquí? El Codi Hays se suposava que seguia vigent, però ja el que passa és que es va trencar perquè socialment no se suportava ja. Llavors ja a les productores no els hi feia res no seguir fil pel randa. I que hi van començar a aparèixer un munt de situacions que eren impossibles. Aquest diàleg d'Espartaco de l'any 1960, Dalton Trumbo ja directament situa un debat. Com Faldas i a lo loco, que hem sentit abans, jugant en el travestisme, Billy Wilder, Jack Lemmon, que ja és un actor que no té una masculinitat tradicional. No he sentit mai que sigui homosexual ni res, però no té una masculinitat tradicional, no és un home a l'estil John Wayne.
Uh-huh.
Ben-Hur, que sempre s'ha parlat de que aquesta relació, bueno, tota la pel·lícula, basada en un llibre, és la relació hipertòxica, per dir-ho d'alguna manera, no? Entre dos amics, un jueu i un romà de la infantesa, que, bueno, acaben sent arxienemics. I clar, sempre s'ha parlat, sempre, sobretot en aquella època, es va veure molt com un punt de tensió sexual entre ells, no? Una mena de, com es diu, de Frodo i Sam, no? Que, bueno, que aquest rotllito, bueno, no. Doncs això és el que passava amb Ben-Hur.
No hubiera sido raro en el contexto romano,
no,
unos amigos de la infancia tener una relación así.
No, para nada, claro. Más raro luego matarte en una carrera de cuadrigas y tal.
Hombre, ya... gente de clase alta corriendo en esa carrera, pues es un poco improbable, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que es la única película donde de verdad se ve lo que era el circo romano.
Sí. Sí, que eran carreras.
Que era eso.
Que eran carreras.
Y que era así de grande y de impresionante, incluso más.
Sí.
Molt bé, doncs ens queden encara uns quants segons per poder fer algunes recomanacions.
Les recomanacions troianes.
Doncs tenim una sèrie a Netflix i un llibre, tu mateixa.
Molt bé, doncs a Netflix podem trobar la sèrie Hollywood, que a mi no m'agrada gens.
Ah, molt bé, o sigui, què ens estàs recomanant, perdona?
No, la trobo interessant com a exercici, exacte, trobo interessant com a exercici.
Vale, és un tipus de recomanar, no la veia.
Es pot gaudir, perquè emocionalment es pot gaudir molt, però el problema que té és que fa una distorsió històrica brutal. Clar, a la vegada que mai no saben exactament on acaba la ficció i on comença la distorsió. Llavors, jo la trobo una mena de blanquejament del paper de Hollywood. A mi no m'ha agradat per això, la tesi. Després es pot gaudir molt.
320 programes i crec que és el primer dia que ens fan una recomanació a la contra, que també està bé. Rompiendo el Código
és un llibre molt xulo, que és en el que m'he basat jo, bueno, i alguna coseta més, però sobretot, que es diu Rompiendo el Código, Hays, personatges i sexualitats latentes en el Hollywood clàssico. És de l'editorial Real Dark Divulgación de Valeriano Durán Manso. Bueno, això és un llibre coral, però aquest és el coordinador. I parla de tot això, de tota una sèrie de pel·lícules, de la seva vinculació en el món LGTB queer i de per què, de com s'entenien llavors, quan van sortir, i com s'entenen avui. A mi m'ha agradat molt. Aquest
Perfecte.
Sí que el recomano, de veritat.
Aquest és una bona recomanació, en positiu. I ara tanquem, per breument, amb la pregunta que fèiem al principi del programa. Hollywood, més aviat favorable o desfavorable a mostrar la dissidència de gènere?
Jo no t'ho sabria dir. Em quedo em quedaria en que més aviat favorable a mostrar-la d'alguna manera, a jugar, perquè al cap i a la fi és espectacle i Hollywood és pur és espectacle. Llavors, crec que hi ha una pulsió molt bèstia entre les ganes de mostrar i de jugar i de fer-ho d'una manera tranquil·la i serena, i també, a la vegada, amb la tradició...
anar compassat, exacte, amb el que es pugui anar avançant, sí, sense trencar gaire les molles.
Exacte, sí, sí, sí. Ara, bueno, ara evidentment sí que estem en una època molt més oberta. Sí, però bueno, hi ha tota una tensió que crec que no està del tot resolta, però sí que hi ha la pulsió i les ganes de posar sobre la taula moltes coses.
Moltíssimes gràcies, Aida Lázaro, de nou aquí amb nosaltres a les portes de Troia, per seguir parlant i coneixent més a fons Hollywood. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A Jorge Haro, que ens ha fet els apunts clàssics com ell, en ell és habitual, moltes gràcies també.
Moltes gràcies.
El Salva Soler, el control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de les Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.